El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 27 de juliol. I avui, com feim habitualment, començarem el programa posant l'actualitat en comú. Ara mateix, en uns minutets, saludarem el trident d'analistes que ens ajudaran a entendre millor alguns dels assumptes que han estat notícia en els últims dies, tant a Eivissa com a Formentera. I completarem el programa sentint la nostra companya, na Jamila Canale, la periodista de Ràdio Illa, que ens explicarà què ha passat a Formentera aquesta última setmana. I per tot això i molt més, ja tenim amb nosaltres a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començar amb la repassada de l'actualitat parlant de treball, perquè els sindicats d'Eivissa demanen als empresaris pitiusos que compleixin amb els protocols per altes temperatures i que els actualitzin amb les onades de calor que estan vivint. Asseguren que cada dia hi ha baixes de treballadors per marejos, vòmits i colps de calor.
Sí, la secretària general de Comissions Obreres a les Pitiuses, Consuelo López, explica que les queixes dels treballadors que fan feina al carrer per les extremes condicions laborals en aquestes onades de calor són constants.
No, muchas quejas, por ejemplo, en la gente que va con vehículo, de, pues que no le funciona el aire acondicionado, de que se ven con dificultades para refrigerarse, pues todas estas cosas. Luego, pues en los hoteles, pues el que está en recepción pues no está a lo mejor mal, pero las de pisos, por mucho aire acondicionado que te pongan, se suda como, vamos... muchísimo.
Segons López, alguns sectors han avançat l'horari de feina per evitar les hores centrals del dia, però d'altres no han pres mesures. Per la seva banda, la portaveu d'UGT a les Pitiuses, Guadalupe López, adverteix de l'augment de fenòmens com les pujades de tensió i recorda que els treballadors són sempre els més perjudicats.
Que les suben la tensió i se tienen que ir porque nunca han estado con tensión alta y les sube bastante la tensión y tienen que ir al centro médico o a la mutua para que los controlen y estamos viendo cómo hay pues bajas por este motivo. Entre las cargas de trabajo, las temperaturas que tenemos y que a lo mejor los empresarios, aún teniendo estos protocolos activados que no se están haciendo bien, pues al final qui lo està sufriendo són els treballadors.
Per tot això, els sindicats demanen als empresaris que informin els seus treballadors sobre símptomes derivats de patir un excés de calor i com han de procedir en aquests casos.
I canviem ara totalment d'assumpte, Nieves, per parlar de mobilitat, perquè tot i la pressió de cotxes que pateixen les cales més populars d'Eivissa, els ajuntaments de l'illa amb prou feines han fet servir la possibilitat legal que tenen des de fa gairebé 2 anys per ordenar aquest trànsit amb aparcaments dissuasius. Enguany només se n'obriran 4.
Sí, tot i que la saturació s'estén a tot el litoral, com deien, només s'obriran 4 aparcaments dissuasius a les platges aquest estiu. A Sant Josep és on més pateixen el descontrol. A Calador, la propietat ha decidit reobrir fins l'octubre l'estacionament de més capacitat després de mesos tancat per aconseguir que l'Ajuntament els permetés cobrar. Mentre Sant Josep ha tancat un acord per fer servir 2 terrenys pròxims marcats al pla de gestió d'aquest espai, inclosa la xarxa Natura 2000, pels quals pagarà 14.000 euros anuals, tot i que tardaran temps a estar condicionats. Els turistes no es queixen del passeig d'un quilòmetre de pendent fins a la mà.
No. Estem de vacances i tenim tot el temps del món. Ara caminarem fins al mirador.
La platja és molt polida i salvatge, així que val la pena.
Estic de vacances. Simplement em prendré el meu temps per baixar allà. El restaurant està reservat, així que tot és una meravella.
Un altre punt de forta pressió és que a la bassa tot l'entorn està protegit, però s'hi aparca sense cap control. Els més propers al litoral es paga la voluntat i la resta són gratuïts perquè aquí el negoci el fan els negocis de la platja vinculats a la mateixa propietat. Santa Eulària posa a disposició dels banyistes 3 nous espais on deixa el cotxe aquest estiu, pels quals pagarà uns 17.000 euros. Estan a Escanà, a Sargamassa, prop de Calapada i a Calallonga. Però a Calanova s'han perdut 2 terrenys i tampoc s'ha arribat a un acord a Aigües Blanques. La resta de municipis informen que no estan tramitant cap d'aquests aparcaments.
I continuem ara, però ho fem parlant d'habitatge, perquè a Eivissa s'ha fet un altre desallotjament, en aquest cas en un solar annex a l'Hospital de Can Misses. Va ser dissabte quan la policia local, en coordinació amb l'IBE Salut, va buidar aquest solar on encara hi vivien entre 5 i 10 persones.
Sí, es tracta d'un solar on en plena ocupació havien arribat a establir-se una trentena de persones, un terreny que l'Ajuntament d'Eivissa ha cedit a l'IBAVI per construir-hi 240 habitatges dotacionals. Els dies previs a la neteja ja havien informat les persones que encara vivien allí i que han anat marxant de forma voluntària. Els equips han pogut fer netar la zona, que avui dilluns quedarà ja tancada.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat amb un apunt sobre intrusisme, i ho fem perquè des de dijous passat la policia local d'Eivissa ha fet 17 inspeccions en habitatges per possibles lloguers il·legals i ha aixecat també 7 actes a taxis pirata en els últims dies.
Sí, a més, a diversos dispositius de trànsit i seguretat han interposat 22 denúncies amb el control específic de 10 vehicles i n'han retirat 4 de la circulació. Quant a temes de substàncies estupefaents, consum d'alcohol i seguretat ciutadana, els agents han aixecat 20 actes. A més, s'han fet serveis a peu i preventius en 3 zones de la ciutat d'Eivissa.
I Don Nieves, ho deixem aquí pel que fa a la repassada de l'actualitat, però després t'escoltem.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i gairebé 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. Res, 2 minutets. Anem agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida tornem per posar l'actualitat en comú aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
En comú.
I 13 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i una setmana més ja disposadíssims a analitzar el que dona de si s'apre tertúlia, però sobretot el que doni de si els temes que us he proposat aquesta setmana passa tertúlia, i per analitzar tot allò que ha passat aquests dies, algunes de les coses, perquè Déu-n'hi-do, avui ha set d'aquestes setmanes que ha costat escollir temes, eh? però espero que alguns els puguem analitzar i ho farem amb la doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb la filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears, Esperança Marí. Molt bon dia.
Molt bon dia i salut.
I salut. I també amb el periodista i docent Isaac Baquer. Molt bon dia i un plaer, que és el primer dia que coincidim tu i jo.
Bon dia, sí. La darrera no... Tenies una baixa, doncs pues bueno, pues ara ja coincidim.
Estava fora, però estava aquí comandant la tertúlia a la perfecció.
Molt bé
comandant. Nieves García Gálvez. Us vaig estar escoltant i va ser molt interessant escoltar-vos, com sempre. No sé valtros, però jo tenc sa ment i es cor posat amb aquests incendis que cremen sa península Ibèrica, que ja són desenes de milers d'hectàrees cremades i cada vegada que actualitzen la xifra a una se li trenca una mica més el cor. És absolutament terrorífic el que estan veient per la tele, no ho estan vivint aquí a prop, però sí que m'agradaria fer una reflexió avui sobre aquesta prevenció d'incendis forestals, perquè sí que aquest cap de setmana hem tingut un petit ensurt a Formentera, un incendi que afortunadament s'ha pogut sufocar de manera ràpida, però clar, un incendi que passa quan estem amb alerta màxima per risc d'incendi forestal aquí a les Pitiuses i amb aquestes temperatures, amb aquesta xafogor que fa que tots visquem una mica amb l'ai al cor. I m'agradaria parlar, si voleu, de si hi ha plans d'actuació, de protecció civil, si s'hi destinen prou recursos i sobretot també quin és el paper que juguen els habitatges turístics en terreny forestal. Per tant, aquest és el tema que volia plantejar avui. Comencem amb Antònia Maria Siré.
Sí, a veure, jo crec que a Eivissa tenim un concepte dels incendis i de la protecció civil davant dels incendis una mica passat. És a dir, tenim aquell concepte del segle XX i avui en dia tenim que actualitzar moltíssim aquesta prevenció. Hi ha una cosa que em preocupa moltíssim i és les persones que poden quedar atrapades enmig d'incendis forestals a Eivissa, perquè resulta que dins el bosc, en l'estiu, hi viu molta gent que està passant vacacions. I quan dic molta gent, aquesta gent no sap com actuar davant del foc, no té uns coneixements dels camins per on poder sortir i, sobretot, no ha previst que això pugui passar. Per tant, l'altre dia, veient els morts que hi va haver-hi en els incendis d'Andalusia, vaig pensar que això m'ho podia passar en qualsevol moment. És a dir, persones que estaven aquí residint o passant una temporada a Eivissa, a un emplaçament rural, i que quedaven atrapades i, per tant, sense escapatòria. Quan anem a un hotel de ciutat, darrere de la porta sempre hi ha un lletrero que mos diu a què fer en temes d'incendis. Jo me pregunt, i per què en els habitatges que estan llogats a turistes no hi ha, darrere de la porta, unes indicacions exactament igual de què és el que s'ha de fer quan hi ha un problema d'incendis? Perquè està previst que pugui arribar una ambulància, està previst que puguen arribar bombers a diferents llocs, però no està previst què té que fer una persona que potser només fa 15 dies que acaba d'arribar a Silla, en cas d'incendis. I no estic pensant només en sus turistes. Estic pensant en aquells familiars que venen de fora, que s'han educat fora, aquells nets que venen a passar una temporada en sus vuelos d'Eivissa, però que no tenen ni idea de quins són els camins de sortida o què és el que s'ha de fer en cas d'incendi. Crec que això és molt important que s'actualitzi, perquè els plans que tenim són del segle XX, i ja portam molt de temps dins el segle XXI que mos ha ensenyat que els incendis són d'una altra categoria i que funcionen d'una altra manera.
D'una altra generació, no?
Fins exacte. Tot, ja els... Sí, ara ja es parla de sisena generació, no entrarem en detalls tècnics perquè això és un detall tècnic. Basta veure les flames que mos ensenya la televisió per pensar que aquestes flames les podem tenir darrere casa en qualsevol moment.
Isaac.
Sí, és molt interessant això que diu del tema del creixement disseminat, no? que a Eivissa tradicionalment és una illa on no hem crescut en nuclis, sinó que hem crescut de manera més separada, I bueno, pues això es manté. I jo, abans de venir cap a la tertúlia, pensava en el tema de la gestió del bosc, perquè bueno, surten ara mateix moltes informacions falses de que ara mateix no es pot tocar ni una flor en el bosc, a la muntanya, i realment és una cosa que no està ben informada. Tu pots gestionar el bosc, el problema és que la gent no el gestiona. El problema és que aquests que tenen unes villes i unes cases tan, tan polides, després no s'encarreguen d'aquest bosc. Perquè jo, amb coneixement de causa, puc dir que si tu demanes a l'Ivanat fer aquesta gestió, un encarregat de medi ambient ve immediatament encantat de la vida, dient-te, menys mal que hi ha gent que ho faci així, hi hauria d'haver més gent que demanés això, i que venen i te marquen, te donen el permís i te deixen fer... Bueno, pues aquesta gestió ordenada del bosc. També hem de tenir en compte que el bosc i la muntanya és una unitat, no es pot tallar de qualsevol manera, inclús si no ho fas bé, pues pot generar més problemes. Però bueno, no està prohibit, és fàcil de fer, va? I és un procediment àgil. Aquesta gestió del bosc aquí a Eivissa, pel que em contava aquest hivern aquesta agent forestal, pues no es fa. No es crida, no es fa, i bueno, pues tenim uns boscos amb una quantitat de llenya, de matèria combustible, excessivament grossa, amb totes aquestes cases que hi ha pel mig, i bueno, pues, realment amb això tenim un problema. I jo crec que s'hauria de, des de les institucions, perquè és veritat que és una gestió privada, però des de les institucions s'hauria de fer més promoció de que això s'ha de fer, d'aquestes ajudes que hi ha per fer-ho, i no té una manca en aquest tema. En aquesta prevenció, que ara mateix, pues, bueno, parlem dels incendis, però són una conseqüència de que a vegades no s'ha fet bé, no s'han fet els deures abans de l'estiu.
Exacte. Esperança.
Estic d'acord amb la paraula prevenció, crec que és fonamental, i rematem a l'incendi de Formentera, que jo era, i vàrem estar-ho comentant. Va ser un incendi petit, quasi una anècdota, afortunadament, òbviament, però sí que hi ha una curiositat, i és que cada any en aquesta zona hi ha un incendi. I això va ser el que llavors estaven comentant tots, i clar, no pots dir que hi hagi un piròman, perquè per allà hi viuen dues o tres cases de Formentera, ja t'asseguro jo que no, i si hi ha alguna casa de turistes tampoc no crec que sigui aquest el factor. Vàrem estar parlant que possiblement s'haurien de revisar les línies elèctriques, que són a vegades molta font d'incendis, i que perquè és que si no és massa casualitat que sempre per aquesta zona, entre la Miranda i Porto Saler, hi hagi incendis cada any. Són petits, perquè a més és una zona agrícola, per dir-ho així, fàcil de controlar, però que s'haurien de mirar. I a nivell general, que és cert que jo també el cor se m'encongeix quan veig aquests incendis, crec que hi ha una sèrie de factors que són importants. Una és, vull dir, no hi ha que no es faci prevenció, és que la precarietat de totes les instal·lacions o recursos que l'administració pública hauria de tenir davant aquests incendis. Jo m'escoltava un dels bombers de Madrid que diu que fa dos anys que no té contracte. Per tant, clar, i que ho tenen denunciat a la justícia també des de fa dos anys. Per tant, en quines condicions treballa aquesta gent? Vull dir, aquestes autonomies, vull dir, que han fet bandera de reduir els serveis públics, clar, ara hi ha unes conseqüències, perquè no pots tenir... davant el canvi climàtic, que també llavors hi ha la gent que no l'accepta o el deixa d'acceptar, però així com està tota la gestió forestal, no pot reduir allò que són, ni tenir-los d'aquesta forma tan precària, allò que són serveis forestals, serveis de bombers, etc. Això és terrible. I dos, també hi ha una part d'aquella part d'inconsciència de la gent. Aquí falta més formació, falta més mentalitat d'on ets. Entrevistaven una persona que deia no passa res si tires una llosca, vull dir, ja s'apaga. Clar, vull dir, quan és l'altra gran font dels incendis. Per tant, per un costat tens aquesta inconsciència de la gent, per l'altre tens el deteriorament de tots els serveis públics, i l'altre és aquesta falta de gestió, de prevenció, de gestió forestal. Per tant, tot junt incendis.
Clar, Antònia Maria.
Sí, efectivament, els incendis s'apaguen en hivern.
Sí, això ho fent, han dit alguna...
Sempre, sempre, fent-se prevenció adequada. I ara, mentre parlaves, hi ha un tema que jo també m'ha cridat molt l'atenció aquests dies, perquè al final mos enganyen amb unes cortines de fum, valga la redundància, diríem, perquè no sapiguem veure la realitat. Resulta que tot pareix que hi ha picabaralles entre polítics que diuen i se'n van de sa llengua. No, no, estan parlant de qui paga sa factura. Atenció, que el de Madrid té més enjúndia, que diuen en castellà, de sa que sembla. Perquè resulta que quan tu tens unes competències, sa competència autonòmica, és a dir, sa autonomia és competent per fer sa prevenció i és competent per fer la gestió d'un incendi en les primeres fases. Per tant, aquesta factura la paga l'autonomia. Però si declares emergència nacional, la paga l'Estat. És a dir, que naltros...
Això és el que fa sempre exacte, Madrid.
Exacte.
Madrid
això...
no ha gestionat cap problema.
Exacte. Quan això, en té un... volia arribar.
Exacte.
Aquí volia arribar.
Pagar amb els altres.
Que els problemes pagam... de Madrid nacional. Els estan pagant
no,
nacionalment
no,
tot, pagam. Tot l'Estat.
I pagam. I no només això. Llavors totes les altres comunitats són solidàries quan ells no ho són mai i encara s'envien bombers
exacte.
Per ajudar-los.
I aquí és on volia arribar.
Vergonyes,
que molt de dir bla, 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 i en realitat el que estan amagant és que la factura que tenen que pagar a Madrid, l'estan pagant entre tota la perifèria de la península.
No, amaguen la incompetència, la incompetència d'aquella dona i,
però,
de, i dels seus amics.
Però no és incompetència, és voluntat de fer-ho. Perquè incompetència seria quan una cosa es fa per negligència i no sabreu fer. I resulta que sí que ho sap fer.
Per maldat.
Ho fa, exacte. Ho fa a sabiendes, que diríem.
Ah,
ho fa sabent
això
el que
dolent.
Està fent.
De, això és ser dolent, perquè estan jugant amb els recursos naturals.
Efectivament.
I
les vides humanes estan jugant no només els recursos naturals, en les vides humanes, en su patrimoni que té la gent en els llocs que s'ha cremat.
No, de totes maneres, aquesta necessitat d'un servei a nivell estatal que faci aquesta ajuda és necessària.
Sí.
Potser no l'aprofitam com hauríem a la part de la perifèria. Aquest és el tema. I jo crec que fa falta, i potser faria falta, tenir-ho millor distribuït i tenir-ho millor gestionat. Ara hem vist que s'ha fet d'aquesta col·laboració al centre de la península, però hi ha altres bandes.
Bueno,
i l'incendi de la Culebra l'any passat, que va generar tant de problema.
Més gestionat, sí, sempre i quan tothom pagui el mateix.
Clar.
I tothom fa remi cap al mateix costat. Si no... resulta que uns paguen i els altres declaren emergència nacional només a la mínima que tenen un petit problema.
Està clar que també ara hi ha la coordinació a nivell europeu, precisament perquè els grans incendis s'estan donant tot el sud d'Europa i el nord d'Àfrica, perquè està patint també Algèria i està patint Tunísia, i hi ha els grans incendis de França, hi ha tots els incendis de Sicília, de Sardenya, és una cosa espantosa. Per tant, diríem que ara hi ha, vull dir, la coordinació és a nivell europeu també, però no parlàvem d'aquesta manca de coordinació ni parlàvem de que
les
diferents autonomies no siguin capaces de tenir els seus mitjans. El problema està en quan aquestes autonomies es compta de tenir aquests mitjans, de tenir-los ben treballats, diríem, ben instal·lats, amb els recursos necessaris, ben pagats, l'únic que fan és fer altres històries, i quan llavors venen els problemes, mira't, jo no són problemes, que m'arreglin, que vengui l'exèrcit i me solucioni el problema. No es fan així les coses, no es fan així les coses, i crec que el resultat és el que estan veient ara, que està cremant tot Castella i allò no té aturador.
Jo me sorprèn quan es parla d'algunes autonomies que diuen que no tenen bombers.
Clar,
tot l'any.
Clar, perquè no els paguen.
Clar, perquè no tenen
abans,
un servei adequat.
Que et criden una setmana abans per venir a fer un servei que és complicat.
Exacte. Això tindria que ser tot l'any, perquè durant tot l'any és necessari gestionar els recursos forestals. Això és una cosa que des de fa molt de temps ho sabem, i sobretot quan sabem que el fet de que hi hagi molt de combustible és el que condicionarà que l'incendi sigui més virulent o no. Aquesta primavera ja hi va haver una previsió de que hi hauria incendis. Jo no sé si ho en recordava, que quan plovia tant, varen dir que hi hauria molt de creixement vegetal, que llavors secaria i que això seria combustible pels incendis d'aquest estiu. I en lloc d'intentar posar les coses, diguem-ne, per la banda bona i començar a gestionar els incendis desbrossant aquest excés de vegetació, el que varen fer és deixar els contractes, que ja els contractarem quan comencin els primers incendis. Clar, això és igual que si t'avisen que plourà i tu dius, bé, però com que no tinc paraigües, pues no, ja em remullaré. Clar, la previsió ja hi era. Això és el que no es pot consentir.
Evidentment, si voleu podem seguir parlant d'aquest assumpte, perquè dona part molt i realment jo, no sé, crec que com tots, no?, estem aquí consternats veient aquestes imatges, sentint els bombers i a més bombers forestals que no només són bombers sinó que tenen una especialització molt exacta per fer front a aquesta catàstrofe, però i canviarem ara radicalment esto, jo crec, tot i que seguirem posant-nos serios perquè no sé si han pretengut fer gràcia, però la veritat és que per nosaltres, pels ibisencs, no en té mica de gràcia aquesta nova campanya publicitària que, evidentment, anava contra aquesta criança en macrogranges de pollastres i que estava molt bé conscienciar sobre aquest tipus de criança animal, que no crec ni que es pugui dir criança perquè és maltractament animal directament, però tornen a fer servir aquest cliché que vincula a Eivissa amb el consum de drogues de les persones, sobretot de Regne Unit, que venen aquí a celebrar despedides de soltera, específicament, com si els que venen a comiats de solter fossin angelats caiguts del cel, també us ho dic. Hi ha una miqueua de masclisme en aquesta campanya. Però, evidentment, això, voler posar el focus sobre un problema, que és aquest maltractament animal de les macrogranges de pollastres, vinculant-lo en aquest cliché de que a Eivissa només es ve a consumir drogues, realment no sé com us ho heu pres, tot i que, evidentment, comparant els incendis forestals amb això, queda amb no res, però, evidentment, també.
Home, jo crec que tenim lo que tenim perquè es gestiona lo que es gestiona. Vull dir, des de les institucions s'ha posat el crit al cel, però també és veritat que quin turisme ven a Eivissa? Realment, aquest turisme que vol vendre el Consell de familiar, de tema natura, és el que arriba al client? Perquè, no sé, jo crec que tu pots parlar amb gent de Regne Unit sobretot, però bueno, a moltes altres bandes de què és Eivissa, i no et parlaran del medi natural, ni et parlaran, potser no coneixen ni que tenim d'Alvila. Així que, bueno... No sé tampoc per què ens duim les mans al cap, en aquest sentit. És veritat que a nosaltres ens perjudica i fomenta aquesta campanya, aquest turisme d'accés, el fomenta, no sé, el manté aquest cliché, però sincerament tampoc crec que ens puguem, això, que puguem criticar que s'hagi fet una campanya per una realitat que és la que tenim. Així que, bueno, no sé, jo és veritat que jo m'ho prenc més com un tema de crítica que com un tema institucional i que, bueno, no sé, que s'hagi d'arribar, però bueno, no crec que ningú faci res per canviar aquesta campanya. Així que, no sé, tampoc crec que sigui tan dramàtic.
Tan greu. L'esperança va dir.
Estic d'acord que aquest és un cliché, és un cliché que es va mantenint en els temps, però penso que si es vol canviar aquest cliché s'ha de canviar la realitat.
Clar.
Si no es canvia la realitat, aquest cliché és per alguna raó. Per tant, jo quan llegia la notícia he pensat, ostres, mira que bé, perquè diu el Consell ha dit que reaccionaria o ha reaccionat davant aquesta propaganda que s'ha considerat que era perjudicial per Eivissa, etc. Dic, ostres, que bé, hi haurà més controls antidroga. Ha fet una carta queixant-se. Jo he pensat, ostres, quina pena. Perquè jo pensava, ostres, mira que bé, més controls antidroga, perquè també allò que ens sap mal i pas que no s'ha de fer i que s'hauria d'anar una mica alerta és relacionar el món de la droga, que el tenim a Eivissa i ja és present, i és que digui el contrari menteix, amb el món de la música, i és el que s'ha fet, i això pens que s'hauria de les institucions, que són les que tenen els recursos, haurien de començar a separar aquests dos mons i a fer front a les de la droga. No val queixar-se d'un pollastre allà en el metro de Londres. Jo em fa fins i tot una mica de gràcia pel tema del pollastre, que tampoc, perquè és cert que els pollastres carregats com van de tot tipus d'antibiòtics no són mica saludables. Però penso que s'hauria de començar a canviar la realitat del món de la droga i vice. Està bé queixar-se, no dic que no estigui bé, però que hi ha una altra feina, i sobretot començar a dissociar el món aquest de la droga, que tant ha convengut, no sé aquí o no, però tant ha convengut a segons quins interessos, que es lligaren al món de la música, i no necessàriament han d'anar lligats.
Jo és que he trobat que això era un diagnòstic. És a dir, no hi ha res que diagnostiqui més la realitat que estan visquent aquí a Eivissa que aquesta frase lapidària, a part del tema masclista, que evidentment tens tota la raó. Els turistes d'Eivissa, justament des de fa molt de temps, jo tinc el cliché de que són homes de 30 anys. I fa 30 anys eren homes de 30 anys i ara segueix havent-hi homes de 30 anys. És a dir, es renoven contínuament i sempre el mateix cliché. I és un diagnòstic perquè ja fa molt, molt de temps, sempre ho dic aquí, que quan vaig pel món i dic que som d'Eivissa, tothom em respon en qualsevol idioma: fiesta, fiesta! Clar, fiesta, fiesta, amb aquella clocada d'ulls que ja m'indica que vol dir excessos i, per descomptat, drogues. Clar que el món de la música, perquè hi ha moltes músiques, no va lligat en el tema de les drogues, però és que justament les institucions eivissenques el que fan és promocionar un tipus de música, xumba, 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 que sí que va lligat a un determinat tipus de consum de drogues. Per tant, en lloc de queixar-se en sa boca petita, el que s'ha de fer és fer un altre tipus de promoció turística. Mireu que tenim de temes per promocionar Eivissa. Des de la nostra història, que és de les més antigues que existeixen a Europa, passant per la gastronomia o passant per la cultura dels últims segles que hem tingut aquí a Silla. Per tant, jo crec que hi ha molts motius en els que incidir perquè Eivissa sigui molt atractiva, i ja no toca ser un medi ambient que és espectacularment atractiu, i en canvi resulta que seguim promocionant el xumba, 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 xumba a totes les fires turístiques a Sescanam.
Però això està relacionat amb el que deia en Isaac Baquer al principi. Molta de la gent que ve de Regne Unit, per moltes promocions que se'ls hi facin, i tenen segur el Travel Market allà mateix, que és una de les fires turístiques més grans d'Europa, no arriba aquest missatge.
A veure, és una cosa difícil de canviar. Vull dir, som la meca de la música electrònica i de la festa. I és així. Vull dir, i ara mateix tens una quantitat de grans discoteques per metre quadrat en aquesta illa que jo crec que no hi ha a molts puestos del món. Així que, bueno, i és un negoci, i bueno, pues, du funcionant, i evidentment no les tancarem, i es mantindran, pues, com podem canviar això? No ho sé. Pues, potser les empreses han de vendre més aquest control. Han de vendre més una festa amb una música, i vendre més aquesta música i aquest espectacle, en lloc de deixar de banda o no dir res sobre aquest tema dels excessos, que ens perjudica com a illa, i que potser es podria, pues no sé, treballar tant de les institucions com de les empreses d'oci nocturn. Vendre aquesta imatge de no, aquí hi ha festa, però controlam. No sé si es controla. Jo entenc que sí, eh? Jo entenc que sí, que es fa un esforç per controlar, però potser es podria fer més. I potser es podria vendre aquesta imatge d'aquest control, també.
Que és una mica per on anava Esperança, no?
Per això he entrat en aquest tema. A veure si començam a dissociar nosaltres mateixos, ja en primer lloc, aquests dos mons. Perquè és cert que jo penso que quan Eivissa es converteix en aquest punt tan important a nivell mundial d'aquest tipus de música, jo penso que és un encert, perquè era en un moment, en els anys 80, que es havia entrat en un decliu molt seriós, i es va trobar aquest recurs, diríem, per fer aquest repunt. Alerta, potser ara tornaria a haver-hi un control d'aquest repunt. I això, mira't la manifestació ahir de Mallorca, quin punt d'alegria, perquè vol dir que cada vegada també hi ha més consciència de que s'han de posar uns límits en aquest creixement turístic. Però aquest creixement turístic es pot combinar, es pot combinar amb mantenir aquest recurs turístic, que és la música, però ja començar a dissociar del món de la droga. Si això es començar a fer, que no es fa, però si es començar a fer amb bones campanyes publicitàries i que es nas cap aquí, possiblement podrien començar a arreglar. Que sempre hi haurà droga i amb tot aquest tipus de música, sí, però sí que és cert que pots començar a acotar-ho. I això ja seria un bon principi per a Eivissa.
Antònia Maria?
Sí, efectivament. Jo crec que la cosa té que anar per aquí. Les campanyes publicitàries han de mostrar una cara que és la cara que nosaltres volem vendre cap a l'exterior. No pot ser que continuem ensenyant una Eivissa, que és una Eivissa que els propis eivissencs començam a no voler que siga aquesta la nostra imatge. I has dit una cosa que és molt encertada. Tot té límits en aquest món, absolutament tot. I quan algú creu que estan vivint en un món il·limitat és que està somiant un món que no existeix. I no només tot té límits en sa conducta, sinó que també tot té límits en su territori. I Eivissa és un lloc molt limitat i les conductes de les persones que ens venen a visitar també han d'estar sotmeses en aquests límits, perquè la llibertat, diguem-ne, d'un xoca contra els interessos o xoca contra els drets de qui té al costat. I resulta que ens venen uns visitants que estan exercint una suposada llibertat que ells no poden exercir a cap altra societat d'origen i, en canvi, estan posant en entredit els nostres drets a tenir una vida mitjanament raonable aquí a Eivissa.
Perquè se'ls hi permet. Perquè se'ls hi permet i, a més, la publicitat d'Eivissa és aquesta, que aquí pots venir a fer allò que sigui. Allò que passa a Eivissa queda a Eivissa.
Això és el que hem de canviar.
Això és nefast.
Clar, això és el que hem de canviar.
Però això s'ha promocionat des d'aquí.
I no s'ha fet res en contra d'això.
Exacte.
Uh-huh. Estimats, estimades, jo em quedaria aquí parlant amb els. De fet, mira, igual amb el mes d'agost, que sempre deim, ai, mos quedam sense temps, igual el mes d'agost allargam una mica, no? I així no ens hem de quedar sempre amb el segon tema i tenim temps de comentar-ne molts més, perquè ja us dic, és complicat escollir aquestes setmanes, perquè n'hi ha de temes, però, en fi, seguirem posant-los en comú aquí cada setmana i si voleu venir, aquí estarem. Isaac Baquer, un plaer.
Moltes gràcies, és meu.
Antònia Maria Siré, un plaer, moltes gràcies.
Igualment, un plaer.
Esperança Marí, moltíssimes gràcies, com sempre.
Igualment,
i fins molt
gràcies
aviat.
A vosaltres.
12 i 40 minuts. Nosaltres ara farem una aturadeta de 2 minuts, perquè crec que ja tenim a Jamila Canalé connectada per explicar-nos tot el que ha passat a Formentera aquests últims dies. Així que fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. edició Formentera.
12 i 10 segons per les 12 i 43 minuts. Ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com cada dilluns puntuals cap a aquesta hora ja podem parlar amb la nostra companya de Ràdio Illa, Jamila Canale. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura. Efectivament, aquí estic preparada per parlar d'un assumpte, d'una lluita, de la lluita dels afectats de la delimitació de costes de Formentera. Ja sabeu que aquesta delimitació és coneguda com deslinde i és el que fixa la línia que separa el domini públic del litoral de les propietats privades. Doncs aquí a Formentera això té una afectació ben especial per les característiques del nostre territori. L'Associació d'Afectats de la Delimitació de Costes ha aconseguit que el Tribunal Suprem declarés la nul·litat d'un reial decret de 2022, però ara s'obre un nou capítol amb la publicació d'un decret relacionat amb la gestió del risc d'inundacions. Avui en volem parlar amb en Vicent Tur, vicepresident de l'Associació d'Afectats de la Delimitació de Costes. Vicent Tur, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, Jamila, molt bon dia a tots els oients.
A veure, Vicent, explica'ns com afecta aquesta modificació a doncs, la delimitació costanera.
Bueno, primer, fent una miqueta d'història ràpida, és degut a que nosaltres vàrem tombar en el seu moment arrel del decret número 68 de l'any 2022, allà on hi havia tota una sèrie de capítols, que puc recordar-ne un, com per exemple l'anul·lació de silenci administratiu, allà on que si tu demanaves alguna cosa a costes i no contestaven, era silenci administratiu, era sí, doncs ara era no. Això era un greu, perquè clar, costes és una organització molt, molt burocràtica, lenta, i això ara en acció ens perjudica molt, perquè fins que diguen que sí, poden passar bastant de temps, i normalment solen dir que no. I l'altre era també criteris tècnics, un d'ells que és que parlarem avui, és que si tu ara t'arriba en qualsevol temporal, en qualsevol dana, un esquí de la mà a casa teua, això d'aquí ja passa a ser zona de delimitació marítim terrestre, o sigui, zona de costes. Això d'aquí, en su cas de Formentera, s'agrava pues, degut a les peculiaritats que té la costa de Formentera. Tenim 82 quilòmetres de costa, l'illa és relativament petita, i això està fent que, pues, que sigui una afectació bastant, bastant grossa, tenint en compte el deslinde, la limitació que es va fer en el seu moment, que també era una limitació molt injusta i molt mal feta, i tenint a criteris tècnics que a vegades tenien que sopesar-los i que eren molt arbitraris. Bueno, en aquest cas, el govern, quan es va donar per perdut, ja que va ser, per desgràcia, per dir-ho d'alguna manera, per un motiu de forma, no va ser per el contingut, cosa que en altres m'hauria agradat que hagués seguit més endavant per poder analitzar el contingut i poder defendre les al·legacions que vàrem presentar en el seu moment. Però, bueno, en aquell moment es va ser per de forma. Entonces, en volta de mostrar un talent veient la situació que hi havia i posar-se a negociar en la situació que estàvem visquent, pues no hem fet altre que per un preacord de real decret que volen treure en aquests moments i que estirà a exposició pública, em sembla que queden un mes i mig encara per fer al·legacions, doncs volen ficar articles d'aquell real decret que varen tombar en el seu moment per la porta de darrere. Això és un real decret que modifica el reglament de les zones, diguem, per prevenir inundacions. Això afectaria molt a llacs, a riberes de rius, crescudes de pantans, tot això que té a veure, doncs ens volen ficar ara, a través d'aquest real decret, ens volen ficar que també aquesta normativa que diu que si amb un temporal, un únic temporal, t'arriba a casa teva un esquit de la mà, ja passa a ser zona de costes de limitació marítim terrestre. Això és molt trist, consideram que no és el que toca, consideram que és donar s'esquena una vegada més i no demostra cap tipus de talent de deliberar, de negociar, d'entendre la problemàtica que tenim a la nostra illa i també ho faig extensible a moltes altres zones de la costa espanyola.
Si es declarés doncs, aquestes propietats, no? Si es declaressin zona marítim o terrestre, quines implicacions tindria això? Què significa exactament?
Bueno, en el moment que tu entres, com estem nosaltres afectats en aquests moments per costes, encara la majoria no disposam de les concessions, perquè si el govern espanyol tingués que donar totes les concessions que té que donar de col, tindria que tenir a mig govern treballant amb això durant una sèrie de molts anys, perquè realment la feina administrativa i tots els recursos presentats, que això és un dels arguments que nosaltres dèiem, una llei que en volta de donar solucions està creant més problemes, mala llei és. O sigui, s'està fent més mal, més dolor que el que vol beneficiar, perquè des de Formentera sempre hem estat d'acord en su manteniment de sa protecció. I si tenim que augmentar protecció, nosaltres augmentant protecció, no tenim cap problema amb aquest aspecte. Nosaltres protegim. El que no protegeix, en aquest cas, és el govern que el que està fent és un expoli, per dir d'alguna manera, d'unes propietats davant notari en tots els permisos que tenen, en tots els seus llicències que tenen, que no han sent mai concessions i que encara la majoria no ho són, perquè no, en què els haguem demanat no se'ns donen. Estem en un limbo legal que això està fent que Formentera sigui una illa en aquests moments que tinguem una incertesa a l'hora d'anar-me a treballar, a l'hora de no saps si Cateo serà Cateo demà, si ha de ser-ho, i bueno, això d'aquí està fent creant un problema social i cultural molt greu en aquesta illa.
Quines eines teniu ara per demanar modificacions perquè això no surti endavant?
Bueno, nosaltres les eines que estan fent servir sempre estan basades, primer, en criteris tècnics, perquè consideram que seria de costes en subreglaments que s'han fet estan mal fets, entonces tenim que nosaltres donar alternatives, donar criteris tècnics per poder solucionar la problemàtica concreta de la illa i no només de Formentera. Tot el que nosaltres apliquem aquí té que ser d'aplicació a qualsevol punt de la costa espanyola, que també està fent a Galícia, s'està fent a València, s'està fent a Múrcia, s'està treballant en general perquè aquest bodrio, per donar-me la paraula, de llei, pues es pugui convertir en algo més o menys decent i que compleixi la seva funció, que es protegi la costa.
De fet, tu m'explicaves que hi ha moltes altres associacions d'afectats per la delimitació costanera, però quines particularitats teniu aquí a Formentera?
Bueno, Formentera, la base que tenim és que nosaltres no som concessionaris. Nosaltres som propietaris de dret de llei, amb escritures notarials, en llicències d'activitats, en permisos militars, que és el que es feia servir en el seu moment. Estic parlant de negocis que fa 50 i 60 anys. No estic parlant de que haguem arribat ara a muntar-nos un xiringuito a Formentera, res que veure. Això d'aquí és una cosa que ve de molt antic, i la nostra associació, el primer que fem és defendre tots els associats tenen els seus papers legals, els seus impostos pagats i tot com toca. No som concessionaris. Nosaltres hem arribat a casa nostra per part del govern d'Espanya, mos ha dit que mos foten casa nostra, per dir-ho d'alguna manera, d'una manera simple i entendible, i que callem la boca. I que gràcies, i mos paguen deixant-mos estar, potser, 75 anys, que ara Europa també està en contra perquè diuen que és massa. O sigui, realment estem en una situació que no sabem. Però també, si demanem la concessió, no m'ho la donen. O sigui, estem en un buit legal. I això d'aquí està fent que aquesta situació que portam des de l'any 88 en base en el deslinde del 97, que estem en un limbo administratiu que realment és molt, molt incòmode i injust.
Doncs Vicent Tur, de l'Associació d'Afectats per la Delimitació Costanera, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui i haver explicat doncs, la vostra posició en aquest sentit.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Sempre a la vostra disposició.
Doncs ja ho heu sentit, Laura. Sí. Així està la cosa.
Déu-n'hi-do, clar, una situació ben complicada,
Sí, sí, segurament a Eivissa també heu viscut doncs, situacions similars. Mm. Si vols, Laura, anem a fer el repàs de les notícies.
Perfecte.
En primer lloc, sí, volia doncs, fer una menció, un esment a les festes de Sant Jaume, ja sabeu, doncs, unes festes molt importants aquí a Formentera. Ja he vist que també les heu cobert doncs, amb molta solidesa des d'IB3. Hem tingut doncs, uns concerts molt de públic, de Seguretat Social, General Levi, l'Aranà, de Tietz, bé, i un acte institucional també doncs, molt emotiu, recordant també a Maria Verdera, i això doncs, d'aquestes festes del cap de setmana. D'altra banda, Laura, t'he d'explicar una notícia que provoca molta preocupació. Imagina't que a Eivissa el ple mes de juliol es deixessin de recollir els fems.
No, clar, un escenari dantesc, perquè realment...
Mala situació.
Sí, clarament, amb la quantitat de gent que tenim i que teniu a Formentera, pensar en aquest escenari és realment preocupant. Tens tota la raó.
Doncs és una possibilitat més que real. Els treballadors de Presero han anunciat una vaga en uns 10 dies. El servei de recollida de residus, neteja viària i jardineria deixarà doncs, de funcionar després de que l'Assemblea de Treballadors hagi decidit per unanimitat doncs, iniciar mobilitzacions arran de que l'empresa no vulgui aplicar pujades salarials. Pujades del 0% des de l'empresa asseguren que no les poden aplicar per desacords, diguem, amb el Consell. Com que tenien un acord econòmic amb el Consell arribat al 2024, amb un doncs restabliments econòmics que suposadament, demà ho sabrem, no s'han produït i per tant es neguen la possibilitat doncs de poder pujar aquests sous. Ells defensen doncs que la qualitat de vida dels seus treballadors no pot continuar així. Ja t'ho pots imaginar, no? La vida aquí a Formentera.
Home, i tant, no? El preu, el cost de la vida, de la cistella de la compra, de tot. Si és que tot puja i els sous no ho fan de manera compatible, per tant, sí.
Efectivament. Mm. Doncs, i en successos, Laura, una notícia també doncs molt feridora per tota la societat de Formentera, la mort de dues motoristes d'uns 30 anys per una col·lisió amb un taxi a la carretera principal en el tram de la Sabines Pujols. Eren de nacionalitat portuguesa i ara la Guàrdia Civil investiga si algun dels vehicles va envair el carril contrari. Segons apunten alguns rotatius, eren metgisses que celebraven a l'illa el seu final de carrera. I bé, ja sabem que la carretera a l'estiu s'ha d'anar amb mil ulls i bé, no ens podem imaginar tampoc la família d'aquestes joves pel que estaran passant, la veritat.
No, imagina't. Terrible, tu has dit.
Sí, i de la carretera doncs passem a l'Estany d'Espeix. Bé, ja hem parlat d'aquest assumpte, no es pot fondejar lliurement a l'Estany d'Espeix, és un indret protegit, un indret regulat, i bé, arran d'això el Consell havia de posar en marxa un sistema de barquets. Això vol dir que per anar a la teva embarcació fondejada a l'Estany, una persona et portava en la seva barca que anava fent doncs aquests viatges cap a les teves embarcacions privades. Doncs la notícia ara és que, si bé es va posar en marxa l'1 de juliol, doncs ja s'ha paralitzat per la renúncia del coordinador del servei i per no poder completar l'equip humà necessari pel seu funcionament. També un problema recurrent aquí a Formentera, doncs la capacitat de retenir els recursos humans necessaris. El Consell diu que es reunirà amb els usuaris de l'Estany, que són bastants, perquè ja sabeu que aquí la mar, la pesca, doncs és una cosa molt nostra, però no ha avançat quan es restablirà aquest servei, així que tenim els usuaris de l'Estany doncs, una mica empipats en aquest sentit.
No, normal. Clar, i ja ho anirem seguint. Què més tenim?
I tant. I d'altra banda, mira, tenim doncs un projecte important també aquí a Formentera, Sant Francesc. No sé si sabeu on es troba l'institut, però bé, el que es vol fer és un vial per garantir la seguretat de les persones que connectarà dos punts escolars, el punt més o menys on està el cinema amb l'institut, i per això doncs la Junta de Govern ha aprovat tres convenis urbanístics de gestió. No sé si algun cop heu aparcat a l'aparcament de terra de Sant Francesc, doncs aquella zona canviarà radicalment, perquè es farà doncs un vial que portarà cap a l'institut i que connectarà doncs un altre punt de Sant Francesc, també es contempla ja una nova seu del Consell Insular de Formentera.
Fixa.
Així ho tenim també, sí. Això què vol dir conveni urbanístic? Perquè la gent de vegades ho confon amb expropiació, no és una expropiació. Els propietaris continuaran mantenint els seus drets urbanístics, cedeixen una part d'aquest terreny i després ells hi podran doncs fer, en la part que quedi, el que vulguin, no? Podran construir doncs uns apartaments o el que consideren necessari segons la normativa vigent.
Clar.
I ja per anar acabant, Laura, una última notícia, que és sobre transport públic, que és un altre tema recurrent aquí a Formentera. Tenim un tram especialment complicat. No sé si heu anat algun cop a la platja d'Escopinà.
Ai, sí, però ara fa molt de temps, ja a mi la haig de tornar-hi.
És una platja molt bonica, preciosa, és un punt turístic molt important perquè hi ha dos hotels d'aquestos grans, doncs es queixen els autobusos de que no es poden circular perquè està tot malament senyalitzat, hi ha forats a la carretera, en fi, és una història també que es va repetint estiu rere estiu. I bé, fins aquí el repàs de l'actualitat d'avui dilluns, Laura.
Molt bé, Jamila, idò, un plaer com sempre, i la setmana que ve t'escoltam... La setmana que ve ara no sé si t'escoltam en dilluns o en divendres, però perquè no tenc el calendari dins el cap, companya, però en qualsevol cas no ens quedarem cap setmana sense saber tot el que passa a Formentera. Això sí que ho tenc clar, companya, mil gràcies.
Gràcies a tu, Laura. Moltíssimes gràcies a tots.
Jamila Canale, de Radio Illa, que cada setmana, també durant el mes d'agost, mentre en Pepo Rubio estigui de vacances, que ens anirà actualitzant de tot allò que passi a la Pitiusa del Sud. Nosaltres ara ja m'enfilam al final del programa d'avui.
L'agenda.
una música per repassar l'agenda que compta amb el segell d'aprovació d'en Pablo Morganti, del nostre tècnic Nieves García Galvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
12:57 i és el moment de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia i avui començant precisament a Formentera per assistir a la inauguració de l'exposició Polifonia de la matèria, d'en Javier Ens.
La sala d'exposicions Ajuntament Vell de Sant Francesc acull aquesta mostra que adopta el format d'instal·lació per transformar l'espai en un entorn que dialoga amb les peces de recent creació de l'artista nascudes en l'àmbit de la joieria artística. A través de l'experimentació amb diferents metalls i de l'acceptació dels resultats inesperats del procés creatiu, Javier Ens reivindica la bellesa de la imperfecció i el seu caràcter irrepetible. La inauguració serà aquesta tarda a les 8 i l'exposició es podrà visitar fins el dia 8 d'agost en horari de matí. De tarda.
I també a Formentera aquesta tarda podem assistir a la presentació del llibre Tu i jo en cinc sentits, d'Anna Jordina Oliva Dosaigües.
El llibre explora les emocions, les relacions humanes i la sensibilitat a través dels cinc sentits. La presentació inclourà a més un recital poètic a càrrec de Sol Courreges i que posarà veu als textos del llibre. La cita és a les 8:30 de la tarda a la Biblioteca Maria Villan Gómez de Sant Francesc.
I de Formentera venim cap a Eivissa, ens aturam a Vila, on podem anar a veure la mostra Picarol 150 anys.
L'exposició dedicada al dibuixant, il·lustrador i caricaturista reuneix prop d'una quarantena de dibuixos originals que estan conservats a l'Arxiu d'Imatge i Som Municipal d'Eivissa. S'exposa a la sala capitular del Vila i es pot visitar ara al matí fins les 2:30.
Molt bé, i doncs ara tenim una horeta i mitja. Ràpid i do cap a del Vila. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. No secrets, tell me you're everywhere. Is there no I en aquest últim minutet del programa, que acabàvem aquest dilluns amb molta força i energia, felicitam el músic estatunidenc Rex Brown, que va néixer tal dia com avui de l'any 1964. Va ser membre de la banda de groove metal Pantera des de l'any 1982 i fins la seva dissolució l'any 2003, i també ha format part d'altres projectes com Down o Kill Devil Hill. Avui el felicitam, sí, i ens acomiadam escoltant aquest Walk, un dels temes més coneguts de Pantera, un tema de l'any 1992, i ho deixem aquí. Demà tornarem amb més assumptes, amb més actualitat, aquí puntuals a les 12:04 a IB3 Ràdio. Molt bona tarda i fins demà.
IB3 Ràdio, les notícies de la una.
Bon dia. El delegat del govern, Alfonso Rodríguez, en descarta dimitir per les dures càrregues policials d'aquest diumenge durant la mobilització a Mallorca, el límit que es va dur a terme a Palma. El delegat compareix en aquesta hora davant els mitjans de comunicació.